Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va començar a emetre fa 20 anys per Catalunya Ràdio i que ara emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa, i diumenge a les 3 de la tarda al Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Partal, rep la Teresa Sancho, de la UOC, que ens ve a parlar dels MOOCs, que són aquells cursos participatius, oberts i a distància, que s'han posat tan de moda entre les universitats de tot el món i que també doncs, han arribat a les universitats del país. En el seu apartat habitual, en Joan Jofre, aquesta setmana ens explica tot d'eines que es poden trobar a la xarxa a internet per preparar els exàmens. Hi ha molta gent que aquests dies està preparant exàmens. Doncs ens donarà unes quantes claus, algunes quantes eines per preparar-se una mica millor. Amb tot això farem el programa de la setmana del 29 de maig.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ja fa temps que si a l'Internauta venim parlant dels MOOCs, els cursos massius per internet, amb els quals, sobretot als Estats Units, s'ha fet moltes activitats, però també així al país s'estan fent. I precisament volem presentar-vos una iniciativa en aquest sentit, que és UCATX, www.ucatx.cat, aquells que voleu començar a remenar i seguir alguns dels cursos, que és una iniciativa del sistema universitari català, per tant, de les universitats del Principat, que es vol obrir a la resta, i per parlar d'això tenim amb nosaltres a la professora de la Universitat Oberta de Catalunya, Teresa Sancho. Què tal?
Gràcies.
Com estàs, Teresa?
Bé, molt bé, contenta de ser aquí amb vosaltres.
Encantats de tenir-te. Tot això que era un món que anava florint, cadascú pel seu costat, totes les universitats van fent MOOCs, aquells van fent cursos, de sobte algú ha decidit que podien fer una cosa conjunta, no?
Sí, de sobte, de fet, el conseller Mascolell, en el seu discurs d'obertura del curs, jo diria 12-13, va dir: els Estats Units estan fent unes coses, no? Diuen MOOCs, ens ho hauríem de mirar, això. I el director general va dir: mirem-nos-ho. I d'aquí, doncs, bueno, converses i veure una mica com ho podíem fer aquí a casa nostra, i d'aquí que sortís un primer projecte amb la idea d'explorar el territori, de veure què podíem fer. Hi havia experiències prèvies a l'Autònoma. La Universitat Autònoma de Barcelona va signar en el seu moment un acord amb Coursera, que és una plataforma, diguem, una start-up de la Universitat de Stanford, i diguéssim, bueno, per tant ja estava com avançada en aquesta línia, i vam dir, bueno, això ens ho hem de mirar, o com ho hem de fer. I d'aquí, doncs, que s'obrís una convocatòria per veure una mica quin interès despertava això dels MOOCs, si el professorat universitari tenia interès i volia fer coses, i va resultar que sí. Vam tenir 138 propostes, de les quals en vam seleccionar 14, amb petit finançament i suport per tirar-les endavant, no? I aquesta va ser la primera experiència el 2013, i ara el 2014 la cosa ja està disparada, no?
Perquè encara no tinc clar de què estem parlant quan parlem de MOOCs. Estem parlant d'un curs, sí? D'un curs universitari, per tant,
no universitari o no, la majoria d'ells són, diguem, hi ha un professor universitari al darrere.
I que el que es fa és gravar-lo, penjar-lo i alguna cosa més.
Sí, sí, perquè és un curs, per tant està estructurat en el temps, no és un sac de recursos, és a dir, no és un conjunt de vídeos que tu te'ls mires tots, sinó que estan endreçats amb una lògica d'aprenentatge, per dir-ho així, per setmanes. Sí que és veritat que la majoria d'ells estan estructurats en base a vídeos o recursos audiovisuals, però n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres on, per exemple, la interacció entre les persones, el diàleg entre les persones, és molt important. És a dir, i d'aquí que hi hagi dos tipus de MOOCs, els que diuen connectivistes i els que diuen X-MOOCs. Uns més com un llibre, que tu te l'obres, comences per la primera pàgina i te l'acabes, és a dir, primera setmana miris vostè aquests vídeos i respongui aquests qüestionaris, això seria una, diguem, un estil de MOOC, o de curs d'aquestes característiques, i un altre seria llegeixis això i intervingui en aquest fòrum. El problema és que en aquest fòrum pot ser que hi hagi milers de persones, cents de milers de persones. De fet, el primer MOOC, que així diguem que d'alguna manera té la marca de ser el primer, que és amb intel·ligència artificial, va tenir 150.000 participants. I gestionar un fòrum amb tanta gent no és una cosa trivial, no? Però, és clar, un MOOC és un curs obert, per tant, sense limitacions, exacte, sense limitacions quan a requisits d'accés, i pot accedir tothom. Hi ha gent que confon obert amb gratuït. La majoria d'aquests cursos són gratuïts, però darrerament, perquè és clar, el model de negoci és una cosa que, bueno, s'ha hagut de treballar i s'ha hagut de veure com fer sostenible aquest tipus d'oferta, alguns d'ells et fan pagar una mica, no gaire, per obtenir un certificat. Vale? En qualsevol cas, sempre són quantitats petites. No? Un curs obert, en línia, per tant, no hi ha presencialitat en cap cas, i massiu. Massiu vol dir que tampoc hi ha requeriments quant a limitació de persones que estan en aquest curs. I et pots trobar en un MOOC on hi ha 100 persones, un altre que en té 500, una, perquè clar, què vol dir massiu? Bueno, doncs depèn del context.
I n'hi ha de cents de mils. I del contingut, evidentment, clar. Perquè clar, n'hi ha temes on...
Clar, i de la llengua.
I de la llengua.
Perquè la, diguem, la majoria de cursos en aquest format són en anglès. Perquè les plataformes pioneres són nord-americanes. De fet, plataforma en l'àmbit llatinoamericà n'hi ha una, que és Miriada, que és una iniciativa de, diguem, de l'Estat espanyol, amb el Santander i la UNED i altra gent, on realment s'enfoca en el mercat hispà, o de llengua castellana. Llavors, bueno, s'ha de, en tot cas, sempre, clar, la massivitat... I abans estava parlant amb uns companys en relació a això i deia, bueno, és que els MOOCs són massius, però no són de masses. I això és molt important, perquè el perfil de persones que segueixen aquests cursos normalment és alt o molt alt. És a dir, en els cursos que hem ofert des de casa nostra, penseu que el 68% tenen com a mínim un grau o una llicenciatura. I el 15% són doctors. Per tant, les persones que fan aquest tipus de cursos són persones amb un perfil, diguem, quant a nivell educatiu, molt alt. No estem parlant en cap cas d'una oferta que hagi arribat a persones grans, a adolescents, ni tampoc a altres sectors, diguéssim, que ho podrien necessitar, gent en atur, etc. Això és, també és important.
Entre els cursos, heu dit per això que has dit de la llengua ara, entre els cursos que oferiu primers n'hi ha molts en anglès.
Sí.
M'ha cridat molt l'atenció, perquè no tens la sensació de que a les universitats catalanes es dona tanta classe en anglès, no? I això em porta una pregunta, és a dir, el MOOC no és ben bé una classe normal gravada, sinó que és una cosa feta especialment. Perquè aquí n'hi ha una mica de confusió, és a dir, no és assistir al curs normal de forma presencial, sinó que és un projecte preparat, pensat en això.
Sí, i de fet, els objectius i les expectatives del profe que pensa que vol oferir un MOOC poden ser diferents. Hi ha MOOCs que són publicitaris, en el sentit de dir, jo, per exemple, soc professora d'un curs que està dins d'un màster en business intelligence, jo què sé, en estadística, en el que sigui, no? Una cosa grossa, i el que faré serà un MOOC que serà un tast.
Per veure si enganxa.
Per veure si enganxa, per veure si després això desperta interès i aconsegueixo que la gent es matriculi als meus cursos. Pot ser que l'expectativa d'algú que vol fer un curs d'aquestes característiques sigui experimentar amb un sistema d'avaluació entre col·legues, entre gent. Per exemple, que és una cosa que a classe costa de fer. En canvi, amb un MOOC, dius, home, tinc, no ho sé, 1.000 persones o 2.000 persones apuntades i el que faré serà que els exercicis se'ls corregeixin entre ells. Això és el que es diu avaluació per parells o avaluació per col·legues, el peer assessment. I ho assajaré. millor manera de fer-ho? Faré un MOOC basat en aquest sistema, experimentaré, no? És a dir, gent que a qui ens bull l'olla, no? I volem una mica trencar o canviar les maneres de fer allà on treballo, a la universitat. I el MOOC és una via, no? Que ara mateix se'ns presenta, no? On puc sacsejar aquest tipus de propostes, aquest tipus d'estratègies docents, no? I seria una altra opció, és a dir, els usos dels MOOCs i expectatives de qui els vol oferir poden ser diversos. Institucionalment, per exemple, interessa projectar el coneixement a casa nostra, no? Si el vols projectar, has de pensar cap a on el vols projectar. Si el vols projectar a nivell global, què millor que fer-lo en anglès? I, per tant, les institucions universitàries han pensat, home, perquè hi ha hagut una selecció, diguéssim, per part de les universitats, de dir, tinc aquestes propostes, quines són les que jo prioritzo? Bueno, doncs si l'estratègia de la universitat és anar al món, doncs probablement seleccionarà aquelles propostes que estiguin en anglès. Per què? Doncs perquè d'alguna manera arribaran a més gent. Abans em preguntava sobre el curs de la xarxa Vives, que és un curs realment, bueno, jo crec, molt interessant, perquè el que fa és, d'alguna manera, facilitar totes aquelles persones que venen a casa nostra, diguem, a nivell de llengua, a nivell de costums, a nivell de tradicions, a nivell de moltes coses, facilitar-los el fet d'integrar-se a casa nostra i poder anar a la universitat. Em refereixo, per exemple, a la gent que ve a fer un Erasmus aquí, especialment a Barcelona, que té molt de ganxo i que tenim molts estudiants de fora. Bueno, doncs és un curs on et prepara a nivell, ja dic, de llengua, de tradicions, etc. I, per tant, és un MOOC en català. Bueno, doncs ha tingut molt èxit. 3.000 estudiants, escolta, són molts, està molt bé. És massiu. Bueno, per l'abast, l'enfocament, els objectius que tenia, jo diria que sí.
Aquest tipus de cursos planteja, de tota manera, canvis seriosos a les universitats. No fa gaire llegir un informe als Estats Units, per exemple, a la Universitat de Missouri, és una universitat que té una facultat de periodisme molt reconeguda, però Missouri cau al mig del no-res, i per tant no hi va molta gent, i explicaven com molts alumnes de periodisme d'altres ciutats del país seguien els cursos de Missouri, però s'examinaven en les seves universitats. Sí, és clar. A dir, com si diguérem, anaven a buscar el coneixement a Missouri i el títol a Alabama, no? Sí. I clar, això planteja un canvi molt significatiu també en les universitats, en com han estat concebudes fins ara, perquè fins ara eren coses molt tancades en elles mateixes, amb un rigor pel que fa a les titulacions, amb unes coses, i de sobte és un món que es posa a ballar, no?
Sí, és que inevitablement, no? Igual com Uber sacseja el sector del taxi, o no ho sé, no? Sí. O Airbnb sacseja el món de l'hostaleria, no? Evidentment, internet ha transformat moltes coses i el sector educatiu també, inevitablement. La idea del MOOC com a llibre, és a dir, com a alguna cosa on, diguem, que jo puc accedir i utilitzar, és lícit i està bé. O sigui, no, esclar, si un professor de Stanford, diguéssim, no sé, m'explica no sé quina cosa, perquè és un gurú en el seu àmbit i està fantàstic i està estupendo i és la bomba, diguéssim,
perquè
jo
des, perquè no
el puc utilitzar, perquè no, diguéssim, seria del gènere tonto, diguéssim, pensar que només la gent que està en aquella universitat en pot gaudir, no? Per tant, és un avantatge, és un... I aleshores, probablement, el profe que està aquí, d'aquella matèria, el que ha de fer és veure com integra allò en la seva activitat docent, en la seva... i aprofitar, és a dir, sempre, no?, com entomes allò que és bo i allò que te'n pots... I d'alguna manera li dones la volta, és a dir, ho paeixes adequadament, no? Perquè és clar que jo la idea aquesta de que desapareixeran totes les universitats i en quedaran tres que són... Jo crec que no, això no té sentit, com a mínim a Europa, és a dir, sí que és veritat que és un fenomen que neix als Estats Units, però nosaltres estem a Europa i aquí la tradició és una altra, diguéssim, com ho diria, és a dir, el context socioeconòmic també és diferent.
El context cultural, aquí les universitats tenen un rol referencial que no va molt més enllà de donar classes.
És que clar, i per tant, això no canviarà d'un dia per l'altre, ni tampoc el que, diguéssim, això no treu que des d'aquí haguem de fer una reflexió sobre cap on anem, no? I sobre, perquè clar, tens dues opcions. els MOOCs no existeixen, no vam nosaltres, és una altra cosa, és una cosa que nosaltres no hem de... I en aquest sentit jo crec que la visió del govern català va ser generosa en aquest sentit, no? De dir anem a veure-ho, anem a veure com va, anem a veure com des d'aquí en podem treure partit. Una mica els objectius que ens marcàvem com a programa, no? De, com a programa del sistema, eren d'una banda, bueno, escolta'm, si podem projectar el coneixement generat a, a casa nostra, per què no ho hem de fer? I si aquest és un canal per fer-ho, estupendo. Un. Dos, escolta, realment es demostra que és una manera d'incentivar la innovació docent, de donar ales, d'experimentar, de fer coses noves, de realment anar cap a un blended, quan dic blended learning, la idea aquesta de combinar presencialitat i no presencialitat. Escolta, això sacsejarà, això donarà ales al professorat que ara mateix doncs, té interès en aquestes qüestions. Perfecte. Tres, i escolta, cada universitat que defineixi la seva estratègia de virtualització, la seva estratègia de, no sé, no? La que sigui, amb tot el respecte. És a dir, no anem a imposar res, anem a facilitar que cadascú tingui la seva, però una mica amb un context que faciliti que s'hi pensi. És a dir, els MOOCs estan a les agendes dels equips de govern de les universitats catalanes. Bueno, jo crec que en aquests moments sí. Entre altres coses, perquè hi ha un programa, no?, que no sé, que és UCATICS i que d'alguna manera ens obliga a pensar-hi en algun moment, no? I per tant això ja és important.
Vosaltres heu començat amb una vintena o 17 o 20 cursos, diguem-ho així. Us plantegeu arribar a 100,
sí,
que són molts, és molt de curs.
Sí.
Qui està tirant del carro en aquest sentit? Universitats, professors?
Professors.
Qui és el que decideix? Diu, jo vull entrar aquí. N'hi ha polítiques globals o n'hi ha professors més decidits que altres?
Jo crec que és una inicia... És a dir, és un fenomen, diguem, bottom-up i top-down, eh? És a dir, en els dos sentits, perquè efectivament polítiques o estratègies institucionals poden ajudar a promoure aquest ambient, no? Aquestes coses, no? La iniciativa mateixa del govern català és una iniciativa clarament de dalt a baix, no? Però hi ha una cosa que és òbvia i és que la gent té ganes. L'altre dia, la setmana passada, vam fer una jornada a l'Autònoma, la segona, l'any passat també vam fer la primera, i van venir un centenar de persones que el que volen és... Escolta, això dels MOOCs, jo en vull fer un. És que jo en vull fer un. O jo ja l'he fet i ara vull anar més enllà, no? És a dir, ja, clar, diguéssim, els nivells, diguéssim, de maduresa són diferents. Des del qui ho descobreix i diu, jo també. Des del que ja l'ha fet perquè ja va molt avançat i ja n'ha fet molts i ja ha experimentat i ara el que vol és treure-li més suc, més partit. Hi ha un element que és molt interessant i és, diguem, tot el món que hi ha al darrere d'un curs que es fa en línia i on tens un munt de dades sobre la gent que hi participa, què fan, què no fan, com ho fan, i on pots aprendre molt sobre, diguem, què és el que està passant allà. No només si superen o no superen el curs, que és una dada interessant, que pot interessar, lligat a perfils de, tant d'edat, de condició laboral, de sexe, de, en fi, no? De context socioeconòmic, és a dir, moltes coses, però, i ens poden ajudar a comprendre la realitat i ens poden ajudar a comprendre una cosa que jo diria que ens ajudaria molt a fer aquesta reflexió i a tirar endavant, i és què vol la gent. És a dir, no tant que les universitats cap on hem d'anar en abstracte, que és una cosa que, bueno, sí, no? La institució universitària ha tingut una missió, una visió i uns valors, diguéssim, fundacionals i que anem fent evolucionar, etcètera, etcètera, però és clar, el que hem de fer és tenir les orelles ben afinades i saber què vol la gent. La gent què vol? La gent el que vol en aquests moments, no sé si és un títol universitari. A Europa, el títol universitari té un valor molt important, però probablement els nostres fills i filles, no?, que en aquests moments ja aprenen d'una altra manera i es relacionen entre ells d'una altra manera i ja veuen el món d'una altra manera, potser diuen, no, és que jo el que vull és una feina, o jo el que vull és no sé quina, no? Vull dir, no sé quina cosa concreta, exacta.
O saber.
Exacte.
I per exemple, l'èxit dels TEDs, que seria un altre món però, sí, però que té concomitàncies. Sí, no? Sí, dir, sí. Apareix molt aquesta sensació de que n'hi ha un tipus de gent inquieta que el que vol és saber desencasellar-se de la seva carrera, diguem-ho així. És a dir, sí. jo sóc físic,
però si tinc altres interessos.
Si algú em parla de música, m'interessa, no? I aquest element també és un factor...
Oh, i tant! L'oci. És a dir, el consum de continguts, per dir-ho així. Perquè no només, diguéssim, jo vull perquè, clar, les expectatives de qui vol fer un curs d'aquestes característiques poden ser molt diverses. És a dir, no és que jo per la meva feina necessito ara aprendre a programar amb Android. Jo què sé, no ho sé. I no en sé. Jo soc un informàtic dels anys 90 i ara em trobo que no... Escolta, fes aquest curs que, escolta, en 5 setmanes ho tens assegurat. I és realment una necessitat professional. Però, escolta'm, jo és que sempre m'he pirrat per anar a Egipte i conèixer més de les piràmides. Doncs hi ha un curs d'egiptologia que fa un professor en Cervelló de l'Autònoma que ha tingut 23.000 participants i és la bomba. Ell és un expertíssim, no?, d'Egipte i de la cultura egípcia, etc. I ha fet un MOOC espectacular. I qui pot tenir interès en això? No dubto que hi hagi acadèmics que vulguin, però és un curs, no sé, amb una vocació més de
més
difusió...
Universal.
Sí, generalista.
I això obliga a baixar el nivell? No
necessàriament. Jo no diria així, no.
La vulgarització, per dir-ho d'alguna forma, per dir-ho a la manera clàssica,
sí.
La vulgarització obliga...
Bueno, hi ha de tot. És a dir, bueno, quin és el teu objectiu? I quin és l'objectiu de qui va a aquest curs? Bueno, doncs mirarem, diguem, és qüestió de casar-ho, però en qualsevol cas pot ser un repte, fins i tot, per un professor universitari, fer un curs de la teva matèria, de la que tu domines, per tothom, no? O que pugui arribar a tothom. I no sé si diria vulgarització. No sé, jo soc professora de matemàtiques. I sempre he pensat que, esclar, poder fer matemàtiques per la ciutadania, no?, per les persones, diguem, perquè puguin llegir el diari i no els enredin gaire, en qüestions numèriques, em referia a qüestions percentatges, la qüestió dels percentatges, la qüestió de les gràfiques, d'interpretar... sempre he pensat que seria un repte fabulós. Això, com llegir el diari, amb ulls, diguéssim, no sé, no? Que puguis interpretar certes coses des d'un punt de vista numèric o quantitatiu. Doncs això seria un repte. I és vulgaritzar? Jo no ho diria així.
Bueno, jo ho diria en l'expressió clàssica.
Sí.
N'hi ha un llibre que molts periodistes hem llegit de les matemàtiques explicades als periodistes.
Sí.
Que ens ajudava molt als que suspenien matemàtiques, com jo, que soc un desastre.
Bueno.
En deixes sentir, soc un desastre. Abans hi ha hagut un moment que has parlat de superar el curs, també una, no sé si dir una complicació, no? Però efectivament hi ha alguna gent que busca títols, que busca referències, que busca ni que sigui a posar en el currículum coses. N'hi ha també aquesta divergència, no?, entre els que busquen saber més, els que busquen... d'alguna manera incrementar la seva, diguem, biografia professional. Tot això es va gestionant amb tranquil·litat, sense massa...
Sí, jo diria que sí, però hi ha una cosa, Les universitats, en principi, no tenen molt d'interès en reconèixer l'activitat realitzada en cursos d'aquest tipus.
Per què?
Perquè, d'alguna manera... no és formació reglada, i la confiança, diguéssim, que et dona examinar algú presencialment allà, probablement no te la dona un sistema virtual on tu vas fent unes activitats i les pots fer tu, les pots fer una altra. És a dir, hi ha encara suspicàcies. Jo soc professora de la UOC i encara hi ha gent que em pregunta, però... un títol a la UOC val el mateix que un títol a la UOC.
Aquestes alçades.
I tant.
20 anys després encara passa això.
Sí, esclar. Sí, esclar, perquè les coses no canvien d'un dia per l'altre. I aleshores, l'altre dia, la vicerrectora de l'Autònoma, en una taula rodona en aquesta jornada, va dir: els MOOCs, fantàstics, aporten un valor complementari a la teva formació. Tenen mils d'usos, estan molt bé, fantàstic, tot. Però nosaltres no reconeixerem ni mig crèdit per un MOOC. això és literal, eh? És a dir, i per tant, i ho entenc, és a dir, és un posicionament, bueno, és una manera, no?, de dir, bueno, sí, però fins a cert punt. I en aquest sentit jo crec que el repte és superar aquestes barreres, no?, que tenim, barreres mentals, no?, i veure una mica de dir, bueno, escolta, però si una persona, clar, si tu et fixes en uns criteris de qualitat rigorosíssims, diguéssim, no sé, què és el que has de fer per obtenir un certificat? No t'estic dient que perquè facis un clic ja et donaré un certificat. Ja m'ho miraré com te'l dono el certificat, eh? Ja m'ho miraré, m'ho pensaré molt. Però si al final el dono i em ve una persona, clar, i tu, no sé, no, vols captar una persona aquí a la redacció, no?, del VilaWeb, i et venen dues persones, una amb un títol de no sé on, i et ve una altra que ha anat a una universitat, a, no sé, a una universitat més modesta del nostre país o d'un altre lloc, però et ve amb, bueno, amb diguéssim, amb un conjunt d'activitats fetes, variades, diverses, i que et pot donar evidències de que les ha fet. I que ha participat en coses, i que està actiu, i que ha fet això, i que ha fet allò, i que... Bueno, jo no sé si en algun moment tu dubtaràs de què és el que... No? De quin és el candidat que més s'ajusta al que tu necessites.
Així som molt raros, sempre preguntem per quines novel·les i quines pel·lícules mirar.
Aquesta és la idea, aquesta és la idea, no? Digue'm què llegeixes, et diré qui ets, no? Digue'm quina música escoltes, no? I, bueno, comencem a parlar, no? Bueno, sí, però no hem arribat aquí encara.
Bueno, és que una mica tens la sensació, quan veus tot aquest món, incloc els TED, perquè crec que
és
aquest element, em sembla que tu has definit consum, no?
Sí.
De dir, consum cultural, consum de continguts que podrien ser acadèmics, en un altre cas, no? Realment és una revolució molt profunda.
Sí.
És un retorn al renaixentisme, d'alguna manera, no?
Sí.
És a dir, tants anys d'especialització, de que tu eres enginyer en no sé què, i eres enginyer en no sé què, i has de saber tot sobre la teva enginyeria, però oblida't de la filosofia, no?
Clar.
I de sobte, sembla ser que emergeix una generació que diu, no, escolta, a mi, jo faig molt d'esforç, la enginyeria em costa hores i hores i hores i hores, és duríssim, però per relaxar-me m'agrada sentir un senyor parlant d'egiptologia, no?
Bueno,
és un canvi gran, eh?
Això. Absolut, jo crec, absolut, que a més ofereix perfils molt més versàtils, molt més interessants, molt més rics, no? I que probablement poden donar millor resposta a les necessitats que tenim ara mateix. Ja no hi ha cadenes de muntatge, on hi ha poques, és a dir, hi ha moltes feines on es requereixen perfils polivalents, gent amb inquietud, gent amb, no sé, amb capacitat de resolució de situacions, de, no? I això requereix un, no sé, un estat, no?, d'esperit despert.
Brillo, que diuen al,
sí,
al Maresme.
Exacte.
Escolta, al principi, abans que
sí,
se'ns acabe,
sí,
m'ha semblat intuir que anaves a dir que això no només serà en universitats.
Sí. Sí, la nostra idea és ampliar, clar, això és una iniciativa que neix de la Direcció General d'Universitats i, per tant, és una iniciativa nascuda en el si del sistema universitari català, eh? I això no ho hem de perdre de vista. Però, amb l'experiència, anem veient que hi ha altres col·lectius que poden estar interessats en oferir coneixement, des d'altres sectors. Posaré un exemple. L'altre dia van venir un parell de mestres de Rosa Sensat. És que nosaltres, clar, fem formació per formadors, eh? I portem molts anys, com 50 anys, eh? Fent una tasca tremenda, no?, al nostre país. I, clar, sempre que volen fer aquest tipus de coses s'han de lligar a una universitat, a un ICE, a un no sé què, tal. Nosaltres, els mestres, podríem oferir cursos d'aquesta mena? I, clar, la pregunta és, bueno, clar, ho hem de pensar.
Per què no?
Per què no? Quin és el problema? És que una mestra o un mestre ha de demanar permís o ha de demanar, per dir-ho així, l'aval d'un professor universitari per fer això? Probablement no, no?
Formaria part de tots aquests canvis que estem retratant.
Sí.
Teresa Sancho, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, una de les coordinadores del programa UCATICS, en què edat que es diu?
Sí.
www.ucatics.cat, això de dir adreces per ràdio i televisió, que cada vegada se'ns posa més complicat perquè ja no trobem la manera d'explicar-nos. Gràcies per haver compartit aquesta estona de l'internauta. Gràcies sobretot per la idea i per la petita revolució que significa
ja
i que segur que amb els anys es veurà clarament que el món va per ahir, no? I que per tant resistir-se, com tu molt bé deies, no? Podem fer veure que això no existeix, però la realitat és que existeix i que té una clientela àvida de saber més.
I tant, segur que sí.
L'internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Joan Jofre, bon dia.
Molt bon dia.
Què? Ja has votat? Ja has quedat descansat?
Ja hem votat, ja hem vist els vots, tanta campanya. I he aprofitat per fer deures.
Tenies temps, no vas respectar la reflexió i tot això?
Mentre reflexionava vaig fer els deures.
Ah, mira.
I els deures són: com ens pot ajudar la informàtica per preparar els exàmens?
Ah, bon, sí, justament ara.
Perquè ara
estem en l'època complicada dels exàmens.
Tot i que ja fa dies que haurien d'haver començat la gent a preparar els exàmens. De fet, diuen que es comencen a preparar el mes de setembre. Però com que la major part els començaran a preparar ara, he recopilat una sèrie de coses que poden ajudar els qui tenen exàmens a millorar la nota.
Molt bé.
O a tenir una nota. Mm-hmm. O presentar-te a l'examen, simplement.
I que hi ha bastant material per la xarxa?
Bé, he començat pel començament, per les coses més simples. Una cosa són els apunts. És a dir, el primer que has de fer quan et vols preparar un examen és tenir uns apunts com il faut. Mm-hmm. És a dir, allò que dius, jo sóc el rei dels apunts i faig uns apunts. I bé, deixant de banda que els que hi ha gent, a veure, i això, sempre seran els millors, hi ha gent que els fa a mà.
Jo vaig ser l'últim, em sembla.
Però ara ja la gent els fa amb l'ordinador. Hi ha gent que s'emporta fins i tot l'ordinador en l'aula.
O l'iPad, per exemple.
Clar, l'iPad ja fa menys bulto, però hi ha qui s'emporta l'iPad, hi ha qui té la teoria de que entrar-los a l'ordinador ja directament t'avança molta feina. Després hi ha gent que té la teoria de que no, que això és contraproduent. I el fet de que tu tornis a haver de passar els apunts d'una cosa molt bruta, d'allò que has anat molt de pressa en una aula, i després els passis amb un net que sigui manual o que sigui informàtic, és una segona ajuda i lectura.
I és el que feia.
Bé, doncs és el que recomanen. Que encara que hagis passat els apunts amb un iPad, que després facis servir una altra vegada l'informàtica per repassar aquells apunts que ja has passat una vegada. Uh-huh. Bé, ja sabeu, no em descobriré res, que per prendre notes jo faig servir una eina que es diu Evernote, que és fantàstica, que a més et pots sincronitzar tot, pots passar les coses d'un lloc avall, pots tenir-les organitzats per carpetes, una espècie de carpetes, o per temes, i és fantàstic per prendre notes. Però després hi ha qui fa servir els processadors de textos vulgars i corrents. I si no voleu només el de l'Evernote, teniu una cosa que és, ja no sé si li diria processador de textos, o li diria llibreta de notes, que és la de Microsoft, que és el OneNote de Microsoft, que és molt, 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 molt similar. I després hi ha un altre similar, que es diu Zoho, que també està molt, molt, molt bé. I aquest del Zoho ens permet treballar directament amb les eines de Google. I podeu prendre notes, però a més podeu introduir dades del calendari de Google, que si sou d'Android segur que l'esteu fent servir. Podeu introduir documents, links de documents que tingueu vosaltres en el vostre Google Drive i totes aquestes coses. Doncs qualsevol d'aquestes tres combinacions us pot servir. Però, i aquestes són les tres idees, us volia donar tres idees per si feu servir processadors de textos. Un, molt important, tres eines que heu de fer servir. L'esquema.
Esquema.
És a dir, quan esteu fent un text, a l'esquema, és a dir, si feu servir estils, a l'esquema us pot agrupar el que heu escrit amb les parts més importants. I us pot donar, us pot deixar el document que heu fet només amb els titulars. No és com un índex, és una cosa una mica més sofisticada que l'índex, és un esquema. De manera que...
Et diu l'essència de cada una.
Et diu l'essència. I a més, quan tu estàs escrivint, tu pots tenir-lo en format esquema i tu pots anar directament, si tens moltes pàgines, pots anar, com que el format esquema es pot reduir en una pàgina, pots tenir tot el document, pots anar directament a la pàgina que sigui necessària, ampliar només aquell esquema, introduir informació només en aquell apartat. Si no l'heu fet servir mai, feu proves amb l'esquema, que és molt, 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 molt. Una altra eina que tampoc es fa servir molt és el glossari. El glossari és, li diria, bueno, tothom deu saber que és un glossari, però és una cosa similar a l'esquema, paraules més importants, però poden estar barrejades dins de la literatura o el procés que heu estat escrivint en un text. El glossari és destacar quines paraules són les més importants.
Però tot això paraules. Ho fa el mateix programa?
Això ho fa automàticament. Qualsevol processador de text t'ho farà.
I l'esquema també?
És dir, i l'esquema també és automàtic.
Decideix què és el més important?
No, l'esquema ho decideixes tu, perquè l'esquema es basa en els estils. I llavors hi ha estils que et diuen estil de nivell 1 d'esquema, estil de nivell 2, estil de nivell 3... Tu has d'aplicar un estil. Bé, igual que per un glossari, tu li has de dir aquesta paraula forma part del glossari. I després hi ha una tercera eina que tots tenen també, que és la bibliografia. És a dir, quan tu estàs fent un treball o quan tu estàs entrant una informació, és molt important, si estàs estudiant i estàs fent un treball d'universitat, és que vagis anotant les bibliografies que estàs fent i que al final et dongui una llista d'eines que o has consultat o vols que consultar en el futur. I són tres coses que són eines que normalment no les fem servir.
Sí, queden amagades, diguem-ne.
Queden amagades.
En un nivell i ningú els presta atenció.
Una altra cosa que també és molt important, els programes de presentació, un PowerPoint. És a dir, l'esquema ve a ser el que seria un PowerPoint, però és que si tu jugues amb l'esquema, ja et pot donar el PowerPoint fet. El PowerPoint un presi. Un presi no de massa, sinó amb seta. El presi és la competència més forta que pot tenir en aquests moments PowerPoint. És una eina que té versió web i versió de sobretaula que et permet fer unes presentacions magnífiques.
Ah, sí?
Molt.
Funciona amb qualsevol plataforma?
Funciona en qualsevol plataforma. Us podeu, a més, si sou estudiants, i estem parlant d'estudiants avui, si sou estudiants, us donen fins a 4 gigabytes d'espai en disc perquè vosaltres podeu guardar totes les vostres presentacions. És gratuït. Si no sou estudiants, us donen fins a 100 megas, però bueno, per fer presentacions amb 100 megas podeu fer, o pagar si vosaltres sou uns experts del presi, o fer un presi, baixar-vos-el, exportar-lo en qualsevol dels formats que et deixa exportar, PDF, per exemple, per fer una presentació si no teniu connectivitat, per exemple, cosa que ja comença a ser difícil, però si no teniu connectivitat podeu deixar un PDF. Jo us aconsellaria sempre que heu de fer una presentació, sempre, 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 tenir-ne un per si de cas. És allò, la reserva espiritual de dir m'ha fallat tot, doncs com a mínim amb això ho podré fer. Més coses, a part de fer els apunts, s'ha de planificar el temps. Llavors, per planificar el temps, us donaré un parell d'eines, diverses eines. Però ja veureu que n'hi ha de molt interessants. Bé, a veure, el primer planificador és el calendari. És a dir, però si voleu fer una cosa al calendari, sabeu que podeu fer entrades repetitives. Per exemple, una classe, que teniu una classe tots els dilluns a les 9 del matí, podeu dir, aquesta classe la tinc des de tal data fins a tal data, tots els dilluns a les 9 del matí. I automàticament t'entra una cosa repetitiva. Recordeu que podeu posar alarmes. Diu, tinc un examen d'aquí 24 hores.
Avisa'm un minut abans.
O avisa'm una setmana abans per començar a preparar-me. Lo del minut abans és una mica fotut. Bé, teniu moltes alternatives, però si voleu fer un esquema de com són els vostres horaris, l'Excel és un gran aliat. Podeu fer una taula on dividiu en 7 columnes, que són els 7 dies de la setmana, les classes, bueno, les classes i els dies d'estudi dels dissabtes i diumenges, perquè estem parlant d'estudi fort aquests dies, no? Doncs 7 dies ocupats d'aquí a finals de juny. A l'Excel, per això, us anirà de conya. Hi ha altres eines, llavors, més sofisticades. De l'Excel, per cert, us poso els links als dos programes que vam fer d'Excel perquè repasseu utilitats d'Excel. Una altra eina que també serveix per assignar tasques, és a dir, quan tens un examen, normalment tens capítol 1, capítol 2, capítol 3, que vol dir tema 1, tema 2, tema 3, doncs el Wunderlist és una eina fantàstica per fer tasques. I per dir, això em costarà una setmana, aquest tema tinc una setmana per estudiar, aquest altre tema tinc una setmana per estudiar, aquest altre tema tinc una altra setmana per estudiar. Planificar-t'ho en el temps i saber si vas bé o vas malament, si arribes a les teus deadlines o te'l passes i dius, abans del dia 3 de maig hauria d'haver estudiat el tema 1. T'arriba el 3 de maig i no el tens bé, doncs vas...
Replanifiquem
l'organització.
Retallem hores de son.
Bueno, o canviem d'altres i canviem d'altres temes. Si sou d'iPhone, hi ha fins i tot una app que es diu iHomework, que vol dir deures, és a dir, que et serveix per planificar els deures. És fantàstica. Bueno, però sobretot, per planificar el temps, us dono, aquestes són les que més gràcia em fan, una aplicació que es diu, per exemple, Self Control, que tu te la programes i llavors et bloqueja l'accés a tots els llocs que et poden fer perdre el temps. És a dir, tu la poses en el teu ordinador i li dius, no em deixis accedir a Facebook, no em deixis accedir a Twitter, no em deixis accedir, etcètera, a Pinterest, tots aquests llocs.
Abans el perill era la nevera.
Ara... I te'ls bloqueja tots.
Està bé.
Hi ha una altra per PCs que es diu Let Me Work, que és exactament el que et deixa fer, et bloqueja i no et deixa treballar. I després hi ha una que és per tots, que és una extensió de Chrome, que també es diu Let Me Work, us poso el link, perquè tingueu el navegador, però que el navegador no us serveixi per res, perquè no us deixa accedir al lloc. La versió més, anem a dir, més políticament correcta d'aquestes coses es diu Rescue Time, i no et prohibeix, sinó que al final del dia o al final de la setmana et fa un resum. I et diu, has estat connectat a Facebook tantes hores, has estat connectant al mail tantes altres hores, has estat connectant a Twitter tantes altres hores, i tu mateix.
A veure si ho anem canviant, no?
Sí, no t'ho prohibeix, sinó que et fa una reflexió dient, poder t'estàs dedicant masses hores a Facebook i n'estàs traient de l'estudi.
Una app de mala consciència, no? Perquè t'agafi...
És una app, exacte, de mala consciència. I ara anem per eines d'estudi de veritat. Perquè hi ha fantàstiques eines d'estudi. Hi ha una que és de l'any de la catapum, Chimpom, que es diu Genius, que és només per Mac, però això va ser, la van fer primers dels 2000, o sigui, ja fa un cert temps, i és una aplicació, a veure, que el que et fa és que tu et deixa crear targetes d'estudi. Targetes d'estudi és aquelles targetetes que abans es feien amb cartró, que tu apuntaves un tema i donaves la resposta d'aquell tema, és a dir, et feies com un test, i anaves apuntant les respostes d'aquell tema. Doncs això et fa exactament crear targetes i et passa preguntes de forma aleatòria amb les targetes d'un tema, amb la qual fas dues coses. Una, entres les targetes, amb la qual ja repasses el tema, sí. I una altra, les repasses amb el teu ordinador.
Està bé,
no? I et dona i t'avalua. I et diu, aquest tema el tens bé, aquest tema el tens... Això és només per Macs. I és que us l'he volgut posar perquè és una eina que es va fer fa molts anys, des del 2003, que ja no s'actualitza i encara funciona, i funciona perfectament, des del 2003, i el creador, que és que a veure si me'n recordo el nom,
el perquè és que... És un genius.
És un genius, sí, espera, que ara no em trobaré el nom. No el trobo, però el creador, quan va decidir que es dedicava a altres coses, va deixar els programes en un repositori de programes open source, en el GitHub, i allà, si teniu habilitat, podeu modificar el programa i podeu ampliar-lo. Si la idea us ha agradat, una web que fa el mateix es diu StudiStack. I l'StudiStack fa exactament això, tu pots crear les teves targetes. Però no només això, sinó que ja en té moltes de creades. Estan en anglès, però té molts temes. A veure, si voleu, si esteu estudiant anglès, és perfecte. Teniu les targetes d'un examen d'anglès. No només això, si n'hi ha una especialitzada del TOEFL. El TOEFL és el test aquell d'anglès que ni t'aprova ni et suspèn, sinó que et dona un número. I, bueno, per als qui no sabeu, el TOEFL és un test que et diu tu el teu nivell d'anglès és 10, malament. Diu, el teu nivell d'anglès és 150. Diu, bueno, ja estàs una mica bé. I llavors serveix perquè moltes universitats americanes, bueno, americanes, angleses i de tot arreu, et diuen, tu per ingressar en aquesta universitat has de tenir un nivell d'anglès com a mínim, un TOEFL de 180, 40, depèn del que et vagin a ensenyar. Suposo que si fan humanitats et deuen demanar molt més que si fas una carrera tecnològica que crec que t'has de poder sortir més... més bé, és molt més específic, el llenguatge és més restringit. Bé, doncs aquests tenen unes targetes ja creades, que no cal que us cremeu les celles vosaltres, que és totes les pestanyes, que és per estudiar assignatures. De medicina n'hi han a patades. O sigui, si esteu fent medicina i voleu estudiar en anglès, allà trobareu tot el que vulgueu. I una molt similar, que també fa més o menys el mateix, es diu Quizlet, i et fa això, també, el mateix. Et deixa fer targetes o et deixa fer testos. És a dir, tu pots fer un test que després te'l passaran a tu tantes vegades com tu vulguis. Són sistemes de memorització fantàstics.
I de repetició, està bé.
Després encara hi ha un altre sistema, que són els esquemes. És a dir, sempre quan hem estudiat hem fet molts esquemes. Llavors hi ha... 3 o 4 programes. Després us dono... Això se'n diuen mind maps en anglès. I fins i tot hi ha una web que us deixo l'adreça, que és mindmapping.org, on trobareu tots els programes de mind mapping. N'hi ha que no us els acabareu. Però jo us deixo el link d'alguns que són importants. Un que, bueno, que és per Mac, que es diu MindNote, però després hi ha un programa similar i en versió web que es diu SpiderScribe, i finalment hi ha un que és open source i està fet amb Java, amb el qual si tu tens la teva màquina Java instal·lada en el teu ordinador, funciona amb la plataforma que vulguis, et funciona amb Windows, et funciona amb Linux, et funciona amb Mac, i aquest és el que jo faig servir, que és el FreeMind. El FreeMind, perquè us feu una idea, a veure si el Jordi m'enfoca això, el FreeMind et deixa fer muntar esquemes sobre tot el que tu vulguis, interconnectar-los entre ells, amb línies rectes, corbes, arcs, el que vulguis. És a dir, tu et pots muntar la teva organització d'un tema amb una eina d'aquestes. Si el proveu, us hi enganxareu pràcticament segur.
I tant, perquè és el que es fa típicament amb un llapis.
El que es fa amb un llapis ho podeu fer amb aquesta eina. Només us l'heu de baixar, heu de tenir la màquina Java, pràcticament tots els ordinadors la tenen instal·lada, i fer-lo servir. Bé, i escolta, recordeu, ja només per acabar, si confieu que les xuletes us funcionaran, recordeu que ja no es venen les Google Glass, és a dir, no podeu anar a l'examen amb unes Google Glass.
Si no la teníeu de l'any passat.
Si no la teníeu. Però sobretot, els professors estan també tecnològicament actius.
Em dius que hi ha detectors de xuletes digitals?
No, detectors de xuletes digitals no, però hi ha una cosa que es diu Pocket Hound, que és un detector d'activitat de telèfons amb un examen.
Què dius?
Sí. És a dir, el professor pot tenir un artilugi a la seva butxaca que detecta qui està fent servir el telèfon per copiar l'examen.
No fotis, això és molt bo.
Molt bo, pel professor. No sé si pels que estan fent l'examen és tan bo.
Però realment arriba a localitzar...
Arriba a localitzar-lo, sí, arriba a localitzar-lo. I després, no només això, sinó que hi ha altres artilugis, és a dir, quan t'estan oferint wifi a l'aula, hi ha altres sistemes de xarxes, un que és el d'Aruba, i un altre que és el d'Impero. Us deixo, només perquè sapigueu que existeixen, i que no m'ho invento, us deixo el link, que són xarxes de wifi que el professor pot programar perquè l'alumne no vagi a llocs on podrà trobar la solució als exàmens.
Sí, té la seva muralla.
Té la seva muralla perquè no hi aneu. Recordeu, a més, que hi ha eines que els professors coneixen, que quan presenteu un treball poden posar-lo en un ordinador i et pot dir de quina pàgina del Rincón del Vago heu tret el treball. O sigui, feu els treballs perquè si el professor és tecnològicament espavilat, l'únic que ha de fer és posar-lo i dir-li aquest treball està copiat d'aquí.
Del Rincón del Vago o de la Viquipèdia, no?
O de la Viquipèdia, és igual.
Que és la gran font.
Compara el que vosaltres heu escrit amb el que no val fins i tot, i les eines bones, no valen ni les traduccions, perquè et compara versions en diferents idiomes.
Bé, bé, o sigui que realment
o sigui,
hem d'estudiar.
Feu servir les eines pels exàmens, perquè els professors també estan molt al dia i us poden fer malbé el que heu fet. És a dir, totes aquestes eines que us hem donat, al final us estalviaran fer una xuleta. O, si sou capaços de, quan imprimiu, reduir el percentatge i dir això ho imprimeixo al 10%...
Home, si érem capaços de fer-ho amb boli o amb llapis, jo crec que...
És un problema de... Sí, sí, però després l'heu de treure, eh? I heu de controlar que no se us vegi. Sí, sí. Però vaja, no feu servir el telèfon perquè us descobriran.
Sí, el telèfon... Sí, ens tenen controlats.
Ens tenen controlats.
Molt bé, doncs, Joan...
Que tingueu molta sort amb els exàmens.
Exacte. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Hi ha un xerier que vol volar i no li deixen. Ell vol sortir del niu d'on va néixer i està cercant un lloc on aterrar dolçament. I només hi troba un aeroport ple de gent. Va llançar de dalt d'espí i planejava damunt els hangars d'Iberlin plens d'equipatges i la torre de control li va enviar una freqüència que feia li demanaven que per favor aterràs a la pista número 2. 1, 2. Darrere el finger li van sortir tres capitans de vol. Li van dir el xuriguer, si vols volar hauràs de pagar. I l'ocell li respon, mayday, 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 mayday. Però si nosaltres ja volàvem abans que vosaltres duguéssiu capell. Mayday. Mayday, too many birds.